El català i les aficions i el fet que gent s'enganxi en el món del futbol, en el futbol de veritat, que li diuen alguns, el futbol proper, el futbol de l'entrepà de botifarra a les 12 del migdia o a les 6 de la tarda, el futbol de casa, el futbol proper, el futbol que et pots sentir encara més teu que no pas el de els multimilionaris, que segurament cada cop queda més lluny per segons aquí, l'Europa que ho celebra amb la seva afició, amb aquests 600 escapulats que avui s'han desplaçat fins al Narcís Sala. Dani Aguilar ha tornat corrent del Palau Blaugrana.
Aquí estem.
Quin oportunista, Camí, com ha arribat.
Oportunista, no? però sí, estava arribant i acabo d'arribar ara mateix. I mira, estava escoltant l'Albert cap aquí i no m'ho podia creure, tu.
No, quan...
Sant Eslava i Sant Albert Ferran. Com està Albert Ferran? Que finet està.
Quan ets de 36 equips, doncs clar, cada cap de setmana guanyes, no? Cada cap de setmana guanyes sempre.
Aquest té una petita excusa, visc a 5 minuts del Nou Cerdanya. Aquest, una petita excusa, deixa-me-la tenir. Mira que xules les imatges ara, Quina meravella.
Quants cops has anat al Nou Cerdanya aquesta temporada?
Quina meravella. Ja sabia que em feies entrar aquí així, només per preguntar-me això, però m'és igual. Quina meravella veure com celebren amb l'afició. Molts d'ells estàvem, aquest matí a plaça del Raspall, i ara estan allà.
Mare meva, tu. Fent la cervesa.
Exacte.
Mira com s'ha trobat allà, diu, ui, què fa tanta gent aquí? Ah, mira, si són els de l'Europa. Són els de l'Europa. Camí, ja... No, mira, els dos són allà. L'Europa ara pujaria directe. Poca broma, que aquesta primera posició és molt valuosa des de fa algunes temporades a segona federació, a primera federació, que significa l'ascens directe, però tenir ara mateix, com tenim, quatre dels cinc equips que o pugen directe o promocionen, que són catalans, en aquesta categoria és per celebrar-ho.
Sí, diverses coses. Primer, crec que l'objectiu dels dos equips és la permanència aquesta temporada, per tant, crec que és una gran notícia que tots dos estiguin en aquestes posicions i que es puguin oblidar del descens, que crec que encara queda molt lluny, tot i que queden moltes jornades. Després fa goig veure-ho. Ja sé que en parlem molt, però no és habitual i li hem de donar molt valor que Europa i Sant Andreu doncs tinguin aquesta massa social i que puguem viure partits com els d'avui amb 6.000 persones a les graderies, i després que juguen molt bé. És que aquesta temporada estan jugant molt bé. Jo l'Europa no l'he vist tant, per motius evidents, però el Sant Andreu sí, i marxes d'allà pensant, ostres, és que realment juguen molt bé futbol, i una mica lluny d'aquesta etiqueta, no?, del futbol català, que tot han de ser pilotades, i que també és vàlid, només faltaria, però que són dos entrenadors que aposten per bon futbol, ho estem veient, i tant de bo doncs algun d'ells pugi a primera federació, si pot ser el Sant Andreu,
sí,
millor.
I caldria veure què passa, clar. Vull dir, tota la qüestió logística que implica. Cap dels dos, si no m'equivoco, cap dels dos equips podria jugar en el seu estadi, primera
I no els pots enviar fora de Barcelona,
correcte,
perquè la gent mata, i amb raó.
Tant de bo sigui així. Beneït problema si ha d'arribar quan arribi. Però vull dir, recordem que ni el Nou Cerdanya ni el Narcís Sala poden aplegar partits de primera federació.
Sí, haurem de veure quines solucions prenen. De moment estem tots just a la jornada 20. Sí. La cosa pinta bé perquè tota la temporada han estat els dos equips, si no a la zona de promoció, fregant la zona de promoció. L'Europa ara ja des de fa algunes jornades, primer, segon, tercer, en aquestes tres primeres posicions. Per tant, veurem. I passa això en el Narcís Sala, avui, que juga contra l'Europa, però estem veient molt bones entrades del Narcís Sala contra altres equips, molt bones entrades al Nou Cerdanya. Estem veient 8.000 i 9.000 persones al Camp d'Esports de Lleida en partits de segona federació també aquesta temporada. Vull dir que s'està coent aquí un caldo de cultiu maco en les categories que van per sota de la primera i la segona divisió, i això evidentment és xulo de veure i de poder-ho explicar.
I que a vegades sempre no anem molt allò, el cas anglès, el cas d'aquells futbols, allò que sempre ens foten les dents llargues de, oi, que bé fan amb el futbol de barri, amb el sentiment de pertinença, tal. Doncs aquí també ho tenim, potser menys mesura, però aquí també ho tenim, i coi, que hi hagi 9.000 persones al Camp d'Esports de Lleida, o que hi hagin dos barris que tinguin aquest sentiment de pertinença amb els seus equips, doncs està molt xulo.
I famílies, ja.
Sí, sí.
Perquè és habitual veure famílies, el pare, la mare, el nen, la nena amb la samarreta del seu equip. És a dir, no és només un grup d'amics, que també, sinó que ja estem veient famílies que van cada cap de setmana a l'estadi a animar el seu equip.
Deixa passar per Tarragona, que tenim males notícies, li han empatat el Nàstic. Pau!
Sí, està empatant a una el Nàstic, ha marcat Eneko Aguilar per Osasuna, promeses del minut 64, rematat de cap una centrada dins l'àrea, i ara a poc menys d'un quart d'hora pel final, que continua l'empat a un al marcador, el Nàstic que ho intenta amb arribades tímides a l'àrea, està apretant el nou estadi. Per cert, deixeu-me escombrar cap a casa, avui 7.931 persones al nou estadi, la millor entrada de la temporada, també els bons resultats de l'equip, que estan fent que hi hagi una bona entrada pública al nou estadi de Tarragona.
Doncs mira, corroborant el que dèiem també a Tarragona, aquesta bona entrada amb el bon fer de l'equip, i a veure si és l'any també de poder, aquest any que semblava que no, que els objectius eren més modestos, diríem, a Tarragona, tant de bo que sigui l'any que s'acabi assolint aquest ascens, en aquest cas a la segona divisió. Ara tornem amb el Pau. Albert, et deixo que baixis cap a baix per escoltar protagonistes d'una banda i de l'altra.
Fins ara.
Fins ara. Marc Marbà, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavi Puig. Deixa'm explicar-te una última imatge, que és la dels jugadors del Sant Andreu a la frontal de l'àrea, quiets, aplaudint a la seva afició i l'afició responent-li. Òbviament ho estem veient amb els jugadors de l'Europa que estan celebrant la victòria, però de tot això que parlàveu, d'aquesta proximitat, d'aquest creixement social que està havent-hi en el futbol català, de com la gent s'està enganxant als equips, també jo crec que respon a imatges com aquesta, que és que els jugadors resten aquí immòbils donant les gràcies al que ha sigut la seva afició avui fent un partit amb 6.500 persones a la graderia, i tot i la derrota segueixen aquí donant la cara i agraint-los el suport.
Mira, deixa'm dir-ho, a diferència, ho explicava l'Edu, des de Elda, que avui els aficionats de l'Espanyol s'han quedat amb les ganes que els seus jugadors anessin a agrair-los el viatge fins al camp de l'Aldenc per veure el que ha estat finalment una derrota de l'Espanyol 3-2 en aquest partit de segona divisió. Marc, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Puig, a vosaltres, una abraçada.
Passen 6 minuts de les 8, de seguida ens demana pas l'Albert amb protagonistes. Abans actualitzem la informació general amb la Marina Arbós. Marina, bona nit.
Bona nit.
Per on comencem?
Doncs comencem fent un cop d'ull a les carreteres, perquè a aquesta hora continuen les retencions en diversos punts del país. A la C-16 encara queden 8 quilòmetres de cua entre Cercs i Berga, direcció Barcelona. També direcció Barcelona hi ha 6 quilòmetres i mig de cua a la C-55 entre Castellgalí, Castellvell i el Vilar, al Bages. I finalment destaquen 5 quilòmetres a la P7, a la Roca del Vallès, direcció, en aquest cas, Tarragona. Pel que fa a la política espanyola, dimarts es vota la llei d'amnistia al Congrés i avui el Partit Popular ja ha sortit del carrer per protestar contra la norma. Des de Podem avisen que els d'Albert o Núñez Feijón no s'aturaran i donen per fet que mantindran l'ofensiva judicial contra la llei. La secretària general del partit, Ione Belarra, creu que l'embat dels populars pot ser fins i tot més gran que el que van fer amb la llei del només sí és sí. Per tot plegat, demana plantar-los cara.
Vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años, una ofensiva judicial salvaje a la ley de amnistía, aún peor que la que vimos contra la ley solo sí es sí, y me parece que es fundamental que todas las personas demócratas se opongan frontalmente a que en este país mande más el sector reaccionario del Poder Judicial, el juez García Castellón, que el Parlamento.
Mentrestant, continuen les negociacions entre el PSOE i els partits independentistes per acabar d'introduir les esmenes a la llei. Des de Junts per Catalunya ja han avisat que treballaran fins l'últim minut per blindar-la de les ingerències, diuen, del poder judicial. I a aquesta hora, tot a punt perquè arrenqui la catifa taronja del Benidorm Fest. És l'arrencada oficial d'una setmana intensa d'activitat musical a la ciutat alacantina, que acabarà amb el representant de Televisió Espanyola Eurovisió. Fins allà, a les portes de la sala Benidorm Palace, tenim l'enviada especial de RAC1, Jordi Ramos.
Llums, lluentons i més de 150 periodistes esperen l'arribada dels 16 concursants del certamen musical que organitza l'ENS Públic Espanyol i en el que hi ha dos catalans, en Roger Pedrós i la Sofia Coll, que parteix com una de les favorites. Els acompanyaran en aquesta desfilada participants de les anteriors edicions i altres personalitats just abans de que a dins comenci la festa oficial d'inauguració. Pel que fa a la vessant artística, hi actuaran les vigents candidates espanyoles al Festival d'Eurovisió i Eurovisió Júnior, Blanca Paloma i Sandra Valero. Tot plegat per donar el tret de sortida a 7 dies de gales, concerts, festes i fins i tot un festival gastronòmic.
I això és tot, Xavi.
Perfecte, pendents del Vídeo del Fes amb Jordi Ramos, com sempre, xalant de valent. Home, el sentíem aquest matí també al Via Lliure amb el Bundó. Són els seus dies grans, els dies de Jordi Ramos, un dels grans experts en Eurovisió que tenim al nostre país. Gràcies, Marina, fins ara.
Fins ara.
Passen 9 minuts de les 8, una pausa i tornem. Veig el Francesc Gómez, que ja volta per aquí la ràdio per fer la prèvia dels 6 Nacions, que comença divendres que ve, que darrere, d'aquí 5 dies, tenim rugbi del bo a prop de casa.
Superesports amb Xavi Puig.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més...
Superesports, amb Xavi Puig.
Passen 11 minuts de les 8 amb aquest Sant Andreu 2 Europa 3 que hem explicat al Superesport. És el protagonista del Sant Andreu, l'Albert Ferran. Albert.
Sí, som al costat de Josu. Josu, bona nit.
Hola, bona nit.
Primer de tot, com estàs? Perquè era el teu partit de retorn, sabíem que no estaves al 100%, els problemes als isquios, has pogut tenir aquests últims minuts. Una mica, a veure, avui ningú volia perdre's el partit, vull dir que si hagués estat potser contra un altre rival, potser no haguessis forçat tant.
Bueno, sí que és veritat que hem ajustat una miqueta les càrregues perquè venia d'una lesió que és bastant important, però durant els entrenaments al final em vaig sentir bé i li vaig dir al cos tècnic que estava disponible per jugar una estona. Sí que és veritat que si hagués sigut a la recta final doncs potser hagués arriscat una mica més, però queda moltíssim i de moment m'he notat bé.
Final cruel, que clar, amb el precedent de l'any passat no sé si encara fa més mal.
Bueno, sembla un déjà vu una mica. Al final crec que avui l'equip ha jugat molt bé, però sí que és veritat que no hem sigut contundents a les àrees i això ens està penalitzant molt, no només avui, sinó en tot el que portem de temporada. La setmana passada va ser tres quarts del mateix. Crec que l'equip proposa molt, té ganes de jugar, li agrada molt tenir la pilota, però al final es decideix en petits detalls i avui no hem estat contundents a les àrees i ens ha penalitzat.
Un partit, un derbi, com gairebé tots, que ha tingut absolutament de tot, amb polèmiques també arbitrals, i que al final, quan semblava que els dos equips ja pensaven mira, l'empat tampoc és tan dolent, doncs ha arribat aquest gol.
Sí, al final hem de ser conscients que quedava molt i que en els últims minuts tant ells com nosaltres som forts i tenim bons jugadors a la banqueta que poden canviar un partit, i al final s'ha decidit a la balança cap a l'Europa. No crec que sigui el resultat més just, però al final s'ho han emportat ells i nosaltres hem de ser conscients en millorar aquestes coses.
Puig, Mollós, escolta el Josu per si li vol fer alguna pregunta.
Hola Josu, bona tarda.
Bona tarda.
Ser cinquens, però entrava dins dels càlculs a pretemporada, a la 20a jornada de la segona federació, o no, Josu?
No, si et dic que sí, enganyaria a tota l'afició. Al final acabem de pujar els dos equips, el pressupost és el que és, nosaltres entrenem per la tarda, quan molts equips són professionals, entrenen pel matí, tenim les instal·lacions que tenim, que tenim un gimnàs així mig muntat, o sigui que som ambiciosos perquè estem allà perquè ens ho mereixem, però hem de ser conscients també d'on venim i de l'esforç que hem fet per estar aquí.
Ara, ja un cop aquí, no, però que el club comenci a pensar-s'ho com s'ho farà si jugueu a primera federació la propera temporada, no?
Bueno, això ja és problema del club, la veritat. El que hem de fer és donar-li la volta, aixecar el cap, que això no sigui una batacada forta per nosaltres, sobretot anímicament, i ser conscients d'on venim, sobretot, perquè crec que molta gent encara no ho és conscient d'on venim, i sí que és veritat que et veus allà i tens ganes, però el primer objectiu ha d'assolir 42-43 punts i després ja mirarem cap a dalt.
A l'última, donem molt la tabarra en aquesta setmana de prèvia, parlem molt del que suposa, no? 6.500 persones avui al Narcís Sala en un Sant Andreu a Europa que s'omple el Nou Sardenya quan jugueu allà. No només això, deia jo, quan jugueu contra altres rivals que cada cop porteu més gent al Narcís Sala, vosaltres que sou els que ho viviu en primera persona, quina importància li dones a tot plegat, tu, Josu?
Bueno, al final venim de lo que és el futbol modest. Ara fa poc ha sortit també un reportatge bueno, del Sant Andreu i de l'Europa. Sabem d'on venim els dos clubs. Crec que ho estem fent molt bé a nivell de massa social. El Sant Andreu ha crescut moltíssim. Lo d'avui és un autèntic espectacle per nosaltres. Tenim a la plantilla uns jugadors molt joves que segurament mai viuran una cosa així. Ojalà que sí, que tirin cap a dalt, però és molt difícil. I des d'aquí agrair a tota l'afició que s'ha desplaçat avui. Era un goig, jo que ho he viscut sobretot els primers minuts des de fora, no parava de mirar la grada, el tifo que han fet els desperdicis. És una autèntica bogeria i crec que no serem conscients fins que no ho tinguem.
Josu, gràcies a recuperar-se, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
El Josu, un dels històrics del futbol català, que no s'ha volgut perdre tampoc aquest partit, ha forçat una mica la recuperació per jugar com a mínim els últims minuts d'aquest partit que ha acabat amb la derrota del seu equip 2-3 del Sant Andreu contra l'Europa. Creus que anirem ràpid a poder escoltar algú de l'Europa, Albert?
A veure, vaig corrent cap al vestidor.
Al
vestidor d'Europa. Dóna'm un parell de minuts, a veure, que no, jo crec que encara no s'estaran dutxant, que ho estaran celebrant, però bé, ens aproparem al vestidor a veure si poguéssim parlar amb el Capi, amb Màlex Cano.
Vigila l'esquena. Vigila l'esquena, que la tens delicada. Sí. No te'ns lesionis ara aquí corrent pel Narcís Sala.
A veure si passarà com Orsato, t'haurem de posar esprai quan tornis.
A primera divisió continua l'empat al Sánchez-Pizjuán, Molló.
Sí, un gol per part i jugant amb 10 al Sevilla per l'expulsió de Suso, amb vermella directa. Per tant, Sevilla 1, Osasuna 1, atacant Osasuna, que està amb superioritat ara mateix, 42 de la segona part.
A segona guanya el Burgos, 2-1 contra l'Albacete, a les 9 Sporting Racing del Ferrol. A primera federació, a Tarragona, Pau, com tenim el Nàstic Osasuna B?
Doncs es manté l'1-1, falta de 2 minuts per arribar al 90 i després hi haurà l'afegit, ara hi ha una falta molt lateral, molt propera a l'àrea, abans hi haurà un triple canvi a les files 2-1, promeses del Nàstic que ho intenta, fa ben poc instants ha tingut una ocasió molt clara d'Alan Godoy, debutant avui, una de les incorporacions del mercat d'hivern, que ha rematat fora per poc. El Nàstic, com diem, que ho intenta, però ara serà el torn d'Osasuna promeses amb aquesta falta lateral.
Amb aquest empat a un, de moment el nou estadi, a segona federació, a banda d'aquest perill que m'ha explicat, ha acabat també el Espanyol B2, Terrassa 2, a banda de la victòria de Lleida Esportiu, 3-1 contra l'Alzira. I en futbol internacional tenim jugant el rival del Barça, de fet s'ha acabat ja el partit del Nàpols, rival del Barça a la Champions.
Sense gols, finalment a l'Olímpic de Roma, Lazio 0, Roma 0, de manera que a la classificació el Nàpols és 9è, ara mateix 32 punts, a 2 d'Europa, a 4 de la Champions.
A la Lliga de Bàsquet, a la Lliga ACB, l'Unicaja guanyarà València, ho està fent de 20, a punt d'acabar-se el partit, 63-83, per tant se situarà només una victòria del Real Madrid a la classificació, l'equip d'Ivon Navarro, després d'aquesta jornada a la Lliga ACB.
I mira, deixa'm destacar Copa d'Àfrica, classificada Guinea, ha superat Guinea Equatorial, 1-0 a la pròrroga. Guinea Equatorial ha jugat amb 10 bona part del partit, i veig ara la Copa Asiàtica s'ha classificat pels penals Tadjikistan contra Emirats Àrabs. Per tant, Tadjikistan passa a ronda, això són quarts de final ja, eh?
Sí, sí.
Correcte, doncs classificat per quarts de final.
Mira, sí, és el que has dit. L'Albert en protagonista, el Narcís Sala. Albert.
Amb el capità d'Europa, l'Àlex Cano. Àlex, felicitats, quin partit.
Moltíssimes gràcies.
A més, guanyat també en temps d'afegit, com l'any passat. Ara ens deia el Josu, ens deia, això és que per nosaltres és un déjà vu. per vosaltres també, perquè ha estat tornar a guanyar el derbi, l'any passat va ser el 94, aquest any el 91.
Sí, una autèntica passada el que hem fet. És que ja no només és la victòria a l'afegit, sinó és el partit que hem fet. El primer penal no era penal, l'hem vist tots al camp i després a la repetició al vídeo i ens hem refet superbé. O sigui, el partit que ha fet l'Europa avui aquí al Narcís Sala, amb el que ens estava costant fora de casa, doncs, com es diu, amb un parell, no? Venir aquí i el futbol que hem fet i seguim líders. Jornada 20, que era inimaginable com vam començar la temporada i estem super, super orgullosos.
És veritat que només havíeu guanyat un partit fora de casa a la sisena jornada i havíeu guanyat, i a més, un partit amb moments de molta possessió, molt protagonisme.
Sí, sí, és que el partit ha estat, crec que un recital. O sigui, hem fet petit al Sant Andreu, que aquí a casa estava acostumat a fer uns grans partits, dominar durant els 90 minuts i hem tingut la capacitat doncs, de quedar-nos la pilota, de ficar el Sant Andreu al seu àrea i a base d'insistència doncs, ha arribat al minut 91 perquè hem cregut fins al final i necessitàvem aquesta victòria per seguir líders i estem encantats.
Hem vist tornar-te boig amb el penal. Que ho has vist molt a prop. No sé què us ha dit l'àrbitre, si ell ha vist claríssim que li havia tocat la mà quan li toca la panxa.
I diu que la sensació que li dona és que sí, que per això el pita, no? Lògicament, i a veure, que es pot equivocar, és una jugada molt ràpida, pot semblar mà, crec que els que estàvem allà ho hem vist molt clar, que li ha tocat per baixar la panxa al Víctor Aliaga, i després el vídeo sí que s'ha vist molt clar. I diu, li he preguntat al descans, no? Si ho ha vist el vídeo, m'ha dit que no, però ell sap que la reacció de tots, i segur que després li haurà arribat al descans, però no passa res, al final el futbol, els àrbits s'equivoquen, l'any passat es va equivocar segurament en contra del Sant Andreu, s'ha de reconèixer i avui en contra l'Europa.
Escolta, Puig, el capi de l'Europa, per si li vols fer alguna pregunta.
Hola, capità, bona tarda.
Molt bona tarda.
Et sentia amb l'Àlex Massana al cotxe a BTV aquesta setmana dient és que jo no he perdut mai el Narcís Sala. Caram, tu, aquesta estadística no hi ha manera que es trenqui, no? I que duri, no?
Correcte, mira que he jugat derbis aquí i no, és una sensació venir aquí al Narcís Sala amb una afició volcada amb el Sant Andreu amb més de 6.500 persones, que per nosaltres és un goig poder jugar en estadis així, i tot el que hem viscut avui, si a més és amb una victòria, doncs que sigui la dinàmica aquí, que segueixi aquí al Narcís Sala, que mai he perdut i espero venir encara més vegades.
Ara li preguntàvem al Josu si a la pretemporada li diem que el Sant Andreu és cinquè a la vintena jornada, diu, ui, no, ni pensar-ho. Clar, si a l'Europa la pretemporada li diem que és líder de la segona federació, tu què m'haguessis dit?
No, que estem bojos, jo. Però el problema de Sant Andreu és que ells, si nosaltres anéssim, per exemple, a mitja taula, ells estarien encantats amb la cinquena posició, perquè és que estan fent una temporada molt gran. El que passa que l'Europa va per sobre, però no s'han de mirar amb això, perquè estan fent una gran temporada, van cinquens, en posicions de playoff, i venim els dos equips de tercera i hem d'estar orgullosos al futbol català dels dos equips que tenim.
Et veus pujant a primera federació?
Això són paraules majors, perquè és una fita molt, molt, molt difícil. Tenim allà l'Hèrcules, el Lleida, el Badalona, que venen molt forts també. Però ho intentarem. Ningú compta amb nosaltres, ens hem sumat a la festa i intentarem doncs, que aguantar fins a l'última hora de la matinada aquí lluitant.
I l'última, valora-m'ho tu, que avui ho viu en primera persona, el fet d'avui 6.500 persones a Narcís Sala, el Nou Sardenya ple quan jugueu contra el Sant Andreu, amb molta gent cada jornada. Això tu com ho valores, capità?
No, hem d'estar orgullosos. Poder jugar partits així, tant al Nou Sardenya com aquí al Narcís Sala. De fet, si avui a l'estadi fos de 14.000 espectadors, s'hagués omplert igual. Llavors, el que estem fent els dos equips és molt gran. Els dos clubs volem créixer, estem en continu creixement, no només de manera de forma esportiva, sinó a nivell social. I que segueixi, i que no només es quedem amb Barça, Espanyol, Girona, aquí a Catalunya, sinó que també som a l'Europa i a Sant Andreu.
Capicano, enhorabona, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Àlex Cano, el capità de l'Europa, al micròfon de l'Albert Ferran, després d'aquesta victòria 2-3 contra el Sant Andreu avui al Narcís Sala. Albert, gran feina, fins ara.
Vinga, fins ara.
7 minuts i 8:45 i divendres que ve arrenca el 6 Nacions de Rugby. Edició del 2024, que ve després d'un Mundial que vam viure intensament al Superesports de RAC1. Hola, Francesc Gómez, bona tarda.
Hola, Xavi, què tal?
Estaven bons aquests gelidencs que t'has fotut, o no?
Molt bons. Feia temps que no menjava una cosa amb tant de sucre. Estava boníssim. Estava increïble.
Rebut l'aprovació, de tota la taula que ha anat passant per aquí, el superesforç.
No s'ho ha pensat, Francesc,
que ha anat directe,
M'ho he estat mirant un parell de minuts i dic, bueno, va, mentre parla el capi de l'Europa, me'l foto.
Vinga, un gelirem cap a dins, que mai va tan malament. Sis nacions de les absències, així titules la prèvia d'aquests sis nacions, Francesc.
És així, l'altre dia penjaven una foto on sortien tot d'icones del rugbi de l'última dècada, diria jo, que no hi són. No hi són, tenim noms on aquí ja que portem 6 anys parlant de rugby, que n'hem parlat moltes vegades, Xavi, a França, per motius diferents, a França, per exemple, Anton Dupont i Romain Entamac no hi són, Owen Farrell i Courtney Lowes a Anglaterra no hi són, Stuart Hawk no hi serà per Escòcia, Jonathan Sexton no hi serà per Irlanda, Alan Wynne-Jones, Dan Biggar, Liam Williams no hi són per Gales, i tot i això són jugadors que han marcat una època amb els seus països, que han sigut protagonistes dels últims 6 nacions, i que, per tant, el que fan és deixar espai a una nova era, una nova època del rugby europeu, a nous protagonistes, i veurem quin és el caire que agafa aquest campionat.
Ara anem a selecció per selecció. Deixa'm saludar el Cugat Comas. Avui no parlarem de darts, vaja, no sé què ell vulgui. Hola, Cugat, bona nit.
Bona nit, Xavi. Sempre disposat, darts o rugby, tu, cap problema.
Bueno, avui, de moment, rugby. Ara citava totes aquestes absències i d'altres que n'hi ha, que no ha esmentat el francès. Això fa menys atractiu, d'alguna manera, aquests sis nacions, o no, Cugat?
No, jo crec que l'hem de saber entomar, aquests sis nacions. Sempre les sis nacions que ve després del Mundial, anem tots com entrebancadets, no? Tenim encara el Mundial massa al cap, i és qüestió de saber-lo, de que tothom el sàpiga entomar, tant per part dels seleccionadors i les seleccions, que el sàpiguen aprofitar i iniciar el nou cicle, com per part dels espectadors, de saber-lo valorar. És a dir, si ens instal·lem en l'enyorança, doncs sí, home, que mirarem cada partit i trobarem a faltar la gent, però segur que surten 15 contra 15 i segur que ens ho passem bé. O sigui que és qüestió de mirar endavant. En Francesc ha dit una llista, però segurament si ens anéssim 4 o 8 anys enrere, en 6 nacions després de Mundials, faríem llistes doncs força similars a aquestes. Per tant, qüestió de mirar endavant i d'aprofitar el que hi ha.
Deixa'm tancar el partit a Tarragona del Nasti contra l'Osasuna B. Pau!
Sí, acabat amb empat a 1 al marcador, el gol d'Andy Escudero a la primera part, un golaç de falta directa que ha avançat el Grana, a la segona meitat ha estat Eneko Aguilar, qui ha empatat per Osasuna Promeses, i l'1-1 que hi ha aguantat fins al final. En els últims minuts ha donat la sensació que el Nàstic ja li estava bé aquest empat a 1, el conjunt Grana que allarga la bona ratxa a nivell de resultats, ja són 6 setmanes seguides puntuant, 5 victòries i un empat, i que acabarà la jornada en posicions de play-off. A falta de saber el que passa en el partit de les 9 entre el Celta Fortuna i el Deportivo, però el Nàstic podria acabar a un punt de la primera plaça. Per tant, pendents d'aquest últim partit, com diem, el Nàstic avui encadena 6 setmanes seguides sumant amb aquest empat contra Osasuna Promesa.
39 punts a un del líder. Si guanyés el Celta B, quedaria a 2 punts del líder, que seria el filial del Celta. Una mica va tocada, fins i tot ara, al nou estadi. Pau, gràcies, fins ara.
Gràcies, fins ara.
Això o el telèfon, que serà malament, que també pot ser. I final a primera, Molló.
Amb empat a Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Osasuna 1. El Sevilla 16 continua només un punt per sobre del descens. L'Osasuna 12 a mitja taula.
Comencem la pentinada dels sis nacions amb Irlanda. Ja tenim la pinta sobre la taula, el vigent campió, la selecció irlandesa, Francesc.
Sí, sona l'Irish Rover, que és una cançó tradicional irlandesa que parla d'un veler amb 23 màstils, i això és el que és aquesta selecció irlandesa, un veler que pinta imparable també aquesta temporada. És el que crec jo l'equip que més números té d'endur-se al campionat, tot i que el gran protagonista serà l'absència de Jonathan Sexton, que es va retirar després del Mundial, un d'aquests grans ausents, i tot i seguir amb la bona dinàmica, tot i haver perdut en els quarts de final contra els All Blacks en el Mundial, el bon joc d'Irlanda els últims anys sota la direcció d'Andy Farrell és notori, és conegut, i ara d'aquí posem el focus en aquest jugador, en Jack Crowley, que és el que està cridat a substituir Jonathan Sexton. I és curiós perquè, clar, després de tants anys on el mateix jugador sempre ha jugat tots els minuts, a més un jugador molt longeu que no s'esborrava per qualsevol lesió, sinó que sempre jugava, el que ens trobem és que els quatre jugadors que el poden substituir, és a dir, els quatre número 10 que ha convocat Andy Farrell, tenen el que més caps té, són 9.
Sí,
9 partits, que, ja creu-li, els altres en tenen 2, 1 i cap. És a dir, el substitut immediat del teu jugador emblemàtic, capità, el millor 10, etc., és un nano de 24 anys que ha jugat 9 partits. Per tant, hi ha incògnita a Irlanda, però la bona notícia és que, a part de Sexton, només ho ha deixat Keith Ells. És a dir, la resta continuen tots, que és el bloc que ha jugat també tant en les 6 nacions com en el Mundial, malgrat perdre contra els All Blacks. I Irlanda, a més, aquest any ha jugat 3 partits a casa i 2 a fora. L'any passat en va jugar 2 a casa només. I tot i així va guanyar els 6 nacions amb certa solvència. Per tant, fa bona pinta la campanya per Irlanda.
La successió de Sexton la compararia amb Cugat a substituir Messi o Busquets al Barça o no tant?
Com si Busquets, sí, jo crec que bastant seria Busquets per mi, però Busquets com si encara jugués i encara jugués 4 anys més, és a dir, com si haguéssim de substituir un Busquets amb 41 anys, que és l'edat que tenia aquest senyor, i per tant ens hem d'imaginar, això que deia en Francesc, és com una mancança d'Irlanda, és a dir, ens hem passat gairebé la segona meitat de la trajectòria de Sexton amb Irlanda, demanant que, o criticant que Irlanda no tingués pla B, doncs en el moment en què jubila la doncs és normal que totes les ves siguin novelles i puguin ser així una mica toves, però bueno, el bloc que té Irlanda i el calendari, hi ha un partit va fora, o sigui no, fa 3 partits de casa, va 2 a fora, però és França i Anglaterra, per tant serien els dos ossos, però clar, una França que té moltes baixes, i jo crec que el partit del 9 de març a Twickenham, a Anglaterra i Irlanda, és d'aquells que la gent no quedi per o que avisi a casa que hauran d'estar davant de la tele o al bar.
A Montseny, no, per tu són favorits a guanyar els 6 nacions, Francesc?
Sí, per mi sí. Sí,
per tu també, Cugat?
Sí.
Sí, eh? Anem a la selecció francesa d'en Cugat Comas.
No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
De moment hem anat al Google... cançó típica irlandesa.
No.
Cançó típica francesa. Ei, ens ha sortit aquest.
Té una explicació. Té una explicació.
Ah, perfecte.
I tranquil, que les cançons van a més friquis, no preocupis, Xavi. No fallaré a la meva cita amb el friquisme i el rugby.
Quina explicació té el Rian de Rian?
És que França, tot i perdre el seu mundial, no es penedeix de res. Ells segueixen el seu plan. El tenen armat, tenen un grup jove que en projecció per encara 7-8 anys més, i aquest 6 nacions és un pas més, tot i les moltes absències. Jo destaco la d'Antoine Dupont, que com vam dir està amb la selecció de Sevens per jugar als Jocs Olímpics, i Romain Entamac, que són el 9 i el 10. Romain Entamac es va trencar abans del Mundial i encara no arriba, i ara el Cugat ens explicarà el reguinzell de lesions, l'enfermeria la tenen ben plena, però tot i així França manté el bloc... Bastant general d'aquests jugadors que des de fa 3-4 temporades estan jugant molt bon rugbi, i tot i també doncs, perdre contra Sud-àfrica d'un punt en els quarts de final, en aquell partit fatídic per França, realment no esperaven o no, el plan no era aquest, per dir-ho així, doncs França té bona pinta, tot i que aquests 6 nacions Irlanda estava per sobre, a mi França em segueix agradant, crec que tenen un plan, i sota Fabien Galtier per confiar-hi.
Clar, va començar el Mundial amb un França-Nova Zelanda, el partit inaugural, i comença el 6 Nacions Cugat amb un França-Irlanda, que marca del tot, no?, el que pot ser França en aquests 6 Nacions.
Sí, és un bon test des d'entrada començar directament pel segon plat, començar pel tall, i realment moltes baixes. Galtier, això que deia en Francesc, perquè ens imaginem, no hem de buscar-li masses canvis als propers anys a França, en Galtier ha avisat que gairebé veu que el proper Mundial arriba gairebé al mateix bloc. Per tant, tot i que van arribant joves, i jo, precisament, jo si tingués a davant, diria Fabien, mira, convidaria a Mataró, bueno, podríem anar, portaria a dinar, parlaríem de la vida, i li demanaria això, que encara entrés algun jovenet més. Ell ha avisat que veu gairebé els mateixos fins al 2027, i d'entre aquests... És veritat que falta molta gent, hem parlat de Dupont, d'en Tamac, Meafú no ha entrat mai, però perquè fins ara no ha de nacionalitzar, però és una segona línia d'estat tolosent que estava convocat i s'ha lesionat. Angel Ons s'ha trencat el genoll, l'any passat es va trencar un genoll, s'ha trencat un altre, el tercer també d'estat tolosent i de França. Per tant, hi ha moltes baixes, però hi ha substituts de garanties, hi ha Aldrit de nou capità, i tindrem a la banqueta un jugador que us convido que seguiu, perquè està fent una molt bona temporada i jo espero que tingui minuts en les Sis Nacions. És el mig de Milen Nolan Legarret, que juga a Racing 92 i ha començat l'any espectacular. I si pinta que serà la banqueta, el mig de Milen serà Luku, però estarà a la banqueta i convido a seguir-lo i el Fabien, quan vingui a Mataró, dinant i explicant-nos coses de la vida, la queria seguir i demanaria que li doni més protagonisme.
Doncs està convidadíssim a Mataró perquè vagi a dinar amb en Cugat. Ara el citava ell també, a Luku, en qui poses el focus d'aquesta selecció francesa. Francesc?
Totalment, Màxim Luku ha d'omplir les botes, que es diu, d'Antoine Dupont, que és, per consens general, considerat el millor jugador dels últims 2-3 anys del món, si no el millor del top 3, i per tant té una difícil tasca Màxim Luku, que tot i així ja va fer-ho al Mundial, perquè Dupont recordem que es va fracturar el pòmul i va jugar al mig de melé de Bordeus. Bon jugador, de 31 anys, crec que pot fer-ho, no és el mateix perfil que Dupont, ni molt menys, però vaja, el focus està posat en ell i a veure què és capaç de fer.
A veure si sona God Save the King, ara que parlarem d'Anglaterra.
A veure.
1, 2, 3, l'orquestra. 1, 2, 3.
De las glorias deportivas que campean por España.
Va. Florentino té a bon passats anglesos?
Segur. Florentino... les branques de Florentino s'extenen per tot el món, em fa l'efecte a mi. Però si l'any passat vaig portar la marxa imperial per parlar als anglesos, què hi ha pitjor? Què hi ha pitjor que Darth Vader i la força imperial? Crec que estarem d'acord en aquest nostre país petit, que és Catalunya, que el pitjor que hi ha al món és el Real Madrid, el Real de Madrid, i per tant Anglaterra, que a més també va de blanc, podem dir sense por equivocar-nos que és el Real Madrid del rugby.
Sí, aneu dient molt d'Anglaterra, que vam dir, ui, el Mundial, Anglaterra, ja veuràs el Mundial, que s'estamparà el Mundial, i va fer un Mundial molt digne, o molt bo fins i tot, no, podríem dir.
Molt Real Madridístic, que és jugar molt malament i guanyar. I gairebé guanya. Sí, ja aniré buscant similituds. Sí, va sorprendre, clarament va sorprendre. Algunes travesses fins i tot la deixaven fora a la fase de grups d'aquest Mundial. I Anglaterra, que a més li van fer alguns partits, tot i no jugar bé a rugby, perquè no va jugar bé a rugby, va treure els partits endavant i es va quedar a un punt de jugar a la final. I Steve Borthwick, que recordem, va estrenar-se com a seleccionador als Sis Nacions anterior, després que Eddie Jones fes... Bueno, que el fessin fora, no va fer l'espantada, que el fessin fora. Doncs Borthwick ara ha dit que vol seguir amb aquesta... Ell ha dit bon joc del Mundial, jo discrepo bastant. La dinàmica sí que és bona, això s'ha d'admetre, evidentment, però el joc no...
És una mica el Bordalàs dels seleccionadors de rugby.
És l'únic que li falta al Real Madrid, trobo, és que l'entreni Bordalàs. Ara hi he caigut, és boníssim.
La selecció anglesa sense Owen Farrell.
Sense Owen Farrell, que s'ha pres un any de descans del rugby internacional, ha dit que necessita un repòs. Que
la podries anar traient, Marc.
Sí, a mi m'està ratllant.
Que fessis un loop en les altres sintonies, però en aquesta potser ja m'ha entès el sentit que li volia donar el Francesc amb l'himne del Madrid.
doncs sí.
Com substituirà Farrell el seleccionador?
Bé, doncs aquí és on poso el focus, és en la decisió que prengui Steve Borthwick, perquè... depèn del número 10 que posi, recordem que el número 10 en rugby és com el director d'orquestra, per tant, segons el perfil de jugador que posi, si xuta més o si juga més a la mà, doncs jugaràs d'una manera o d'una altra. Doncs si aposta per George Ford, per exemple, que el vam veure en el Mundial, veurem el rugby robòtic / pragmàtic, diguem-ho així, d'Anglaterra, que és molt de xut i busca el cop de càstig. Si aposta per Marcus Smith, podem veure un rugby diferent, un rugby més alegre, un rugby més imaginatiu. I fins i tot té una tercera opció, que és Finn Smith, que encara no ha debutat amb Anglaterra, que és també un perfil, entre cometes, Marcus Smith, també molt jove, molt atrevit, etc. I a mi m'agradaria, la veritat, que Anglaterra s'atrevís una mica més, com havíem vist amb Eddie Jones fa uns anys, i apostés per Marcus Smith, però vaja, Steve Borthwick ha dit que hem de seguir el bon camí del Mundial, per tant, fa una pinta que ens menjarem a fort i els seus drops, espectacular.
Temps, Cugat, que Anglaterra pugui guanyar aquests sis nacions o li dones poques opcions?
No, jo crec que serà el segon. Si endrecéssim els favorits, per mi seria la segona favorita. Ve d'un bon Mundial, si ens anem uns mesos enrere, cal recordar que l'antic Sis Nacions va perdre tres partits en les cinc jornades, i aquella Anglaterra que no anava enlloc, però igual que aquest himne que sentíem abans, el mal sempre torna i sempre rela. Més enllà d'aquí hi ha de 10, també hi ha una molt bona regeneració. A Anglaterra ja passa una cosa molt curiosa, que és que la Premier està com en una mena de bancarrota, que hi ha equips que desapareixen, però en canvi a nivell generacional i d'equips hi ha equips com el Northampton Saints o Bath, que estan en un molt bon moment, i hi ha jugadors joves que ja han fet un bon Mundial, per tant ja no són joves, sinó que ja són consolidats, que són del pa de cada dia, com Alex Mitchell, el nou, com Freddy Stewart, el tanca. O sigui que jo crec que Owen Farrell, que està per veure si mai torna a jugar amb Anglaterra, perquè a més s'ha fet públic que fitxa per Racing 92 de París, a partir de l'any que ve, durant 2 anys, per tant només tornaria per jugar a Anglaterra, s'ha de jugar a les Illes, per tant només tornaria a la selecció allò abans del Mundial, això ja ho veurem el 2027-2026, però jo crec que té molts recursos per triar, i en Francesc és optimista, i a part se'ns va destapar com mig anglòfil durant el Mundial, doncs obria la possibilitat de Marcus Smith. Jo aposto a robòtica pura, i a part començant a Itàlia la primera jornada i rebent a Gales a la segona, doncs ho té tot per plantar-se a la tercera jornada amb un presumible 2-0 amb punts bonus, i a partir d'aquí començar a barallar-se a la manera robòtica, a la manera anglesa.
A Irlanda la rep, Anglaterra, no?
A la quarta jornada, efectivament.
La rep a Twickenham.
Sí, i com
diu... pot ser el partit dels Sis Nacions, segons com.
Sí, a més Anglaterra té un bon calendari, perquè és el que diu el Cugat, va de menys a més, eh? És visitar Itàlia, rebre Gales, visitar Escòcia, i les últimes dues jornades tu jugues tota cara o creu.
Va, anem amb Escòcia, a veure amb qui ens sorprèn el Francesc.
Ai.
En una villa nació fue deseo de Dios.
Ara m'has tocat la fibra.
Ara t'ha agradat aquesta, més que l'altra, no?
Sí, aquesta la posaria cada dia 10 vegades, no, aquesta cançó. Tenim el Saperes votant ara, segurament. A la redacció.
Sobre una taula, segurament, de la redacció.
Aquesta, quan el Plataforma era el Plataforma de veritat, la posaven per tancar, sempre. M'han explicat això, m'ha explicat
sí,
el Cugat.
Sí, no? Algú t'ha explicat sí, això, Cugat, que sí. Per què, però, sona el Potro Rodrigo cantant Maradona?
La mare de Dios, perquè s'està emetent un documental a Netflix sobre els Sis Nacions, sobre les nacions anterior, en el qual Finn Russell diu sobre ell mateix que és el Messi del rugby.
Ell s'ho diu, eh?
Ell ho diu sobre ell mateix, fent broma, no és... Però s'ha destapat, es veu aquests capítols, cada capítol agafen un jugador de cada selecció i t'expliquen la seva història, no? I veus com és Finn Russell, i realment és el Maradona del rugby contemporani. Una patxorra que t'entraran, aquest tio. I alhora, unes genialitats que fa dins del camp, i com que ell m'ho ha posat amb safata, no? Diu, és el Messi, jo crec que és més aviat el Maradona del rugby, perquè a més també ha tingut algun episodi fora del camp, diguem, amb substàncies que es veuen, només es veuen, doncs que l'aproven una mica a Maradona.
A Escòcia, què n'hem d'esperar d'Escòcia en els Sis Nacions?
És que em sap greu, perquè és que fa 5 anys que dic el mateix, però és a veure si trenquen d'una vegada.
És més de gaita, ens ha tret la mano de Dios per posar-nos una gaita.
Per què et posa una gaita? Posa la mano de Dios, home.
Però què és aquest canvi així, espejo, que cada cop decideixes que la gaita és molt millor que la mano de Dios? Quines són aquestes alegries que
ara. Aquí encara els esquemes de la ràdio posant Maradona per parlar de rugby, posa les gaites.
Per favor. Què l'hem d'esperar d'Escòcia?
No sé per on anava. Sí, a Escòcia, doncs, trencar el tòpic aquest del jugamos como nunca, perdimos como siempre. Escòcia l'any passat gairebé ho fa, que va guanyar els dos primers partits. I va semblar que aquest any sí, aquest any sí. Altre cop va fer la d'Escòcia. Doncs té aquest hàndicap per trencar, i s'ha dedicat a un calendari bastant difícil a Escòcia, perquè visita Gales, després juga contra França, després rep Anglaterra, i no té el partit fàcil, entre cometes, fins la quarta jornada contra Itàlia. I a més, l'última jornada visita a Irlanda. Té un calendari francament complicat a Escòcia, que té l'entrenador més longeu, fa 7 anys que està amb Gregor Townsend, amb uns resultats qüestionables, diria jo, com a mínim, per les ambicions que ells mateixos diuen que tenen. A mi em sembla que Escòcia, sota Gregor Trausen, no ha arribat on volia arribar, i més a més aquest últim mundial es va quedar fora a la fase de grups, per tant, Escòcia, difícil.
Et cau bé Finn Russell, a tu,
a mi m'encant.
Home, a mi em cau perfecte. Ja que Fabián Galtier no accepta les meves invitacions per anar a sopar no ho sé, però de festa per Mataró o a Plataforma, jo me l'enduc al Modern Fin i acabem ben... I jo també acabo fin amb ell, sense cap tipus de problema. Deixa'm dir fora de la conya que, a part, ha tornat a les Illes, està jugant a Bath i està jugant molt bé, però està jugant així com a Racing 92 a França, doncs podríem dir que a vegades li agafava un cert jet lag, i això que només hi ha una hora de diferència en casa seva. Està jugant molt bé, liderant aquest equip anglès, i bueno, en Francesc parlava del calendari, rep a Anglaterra a la Calcuta Cup, que com sempre hem de dir als inicis dels Six Nations, si hem d'escollir 3, 4, 5 partits per veure, si estàs començant amb això del rugby, un dels que has de veure és la Calcuta Cup, i jo diria que si juga amb un refil, doncs encara més.
Doncs apuntat, el 24 de febrer, aquell dissabte, tindrem la Calcuta Cup, aquest Escòcia-Anglaterra, i Finn Russell convidat a les Santes del 2024 pel Cugat. Anem a Gales.
Mira, jo dels galesos abraçats.
Una abraçada.
Que monos ells.
Dels galesos. Per què els teletubis, que sempre els hi havíem dit així, almenys a casa?
Perquè en un any de diferència entre Six Nations hem passat del cementiri d'elefants, no sé si ho recordes, que l'any passat vam posar Jurassic Park per parlar de Gales, perquè eren tota la gent de l'Inserso que anaven a jugar, a la selecció més jove d'aquestes Six Nations, una mitja d'edat de 25 anys. Warren Gatland, que va tornar l'any passat a Gales, ha dit, mira, com que se m'estan retirant tots els jugadors, aprofita, tampoc té molt més remei, aprofiten, i renovació completa, 5 jugadors encara sense caps amb Gales, 8 més que no han jugat mai a un Six Nations, 13 jugadors són molts de no haver jugat a un Six Nations, i obertament, ja s'ha dit, Warren Gatland ho ha dit, és un procés de cara al següent Mundial, és a dir, anem a formar aquest grup, amb una mitja edat de 25 vol dir que et plantes amb una mitja de 29, és que estic sentint, perquè costa, el tinky-winky no, m'està costant.
El tinky-winky de fons.
I et plantes al següent Mundial amb una mitja de 28-29, que ja és la bona, per tant.
Però fa bona pinta o és molt d'hora per saber-ho?
Si jo crec
bona
que és molt d'hora.
És molt d'hora.
Jo crec que és molt d'hora i aquest Six Nations no se li exigirà res en quant a resultats. Se li exigirà que es comencin a veure guspires d'un bon joc, etc. Però hi ha, per exemple, entre tots els davanters, cap arriba als 50 partits amb Gales, que és estrany. I el focus el poso justament en el capità, David Jenkins, que té 21 anys. 21 anyets, és molt jove per ser capità del Six Nations. Ho havíem vist amb Michelle Lamaro a les últimes temporades, que també era molt jove, però vaja, Gales fa un gir de 180 graus i passem això, dels Tyrannosaurus Rex al Poi, al Tinky Winky.
Entenc, per tant, Cugat, que en el món del rugby sí que hi ha paciència per esperar, és a dir, per deixar créixer tota aquesta generació.
N'hi ha, perquè a part no tenen més per fer, i jo crec que és difícil començar amb unes expectatives més baixes a curt termini que el que té Gales. En els últims anys li havia sortit a Luis Reis-Amit, que ara se'ns ha... que ja sospitàvem algú quan feia aquelles celebracions, i evident que Cristiano Ronaldo, i ara se'ns ha acabat de trastocar i diu que se'n va a provar a la NFL, doncs que ja veuràs, tornaràs coat, eh? Jo, la meva previsió és aquesta, però s'ha aquest fora de l'equació, Jack Morgan, que havia estat el capità, lesionat, ara ho deia David Jenkins, 21 anys sent de capità, sort que ni que sigui per mantenir una mica l'expectativa juràssica, encara passejarà per Europa a George North, que és un jugador que té unes articulacions dignes de la meva àvia Tona, que el juliol fa 100 anys, o sigui, és espectacular, o sigui que...
Hòstia, ho dius de debò, que la teva àvia fa 100 anys aquest estiu?
Sí, sí, el 17 de juliol. Caramba. Àvia Tona. Sí, mira, aquesta cara l'havia tret. Mira que parlo de Mataró, però encara l'havia tret a passejar. Encara aquí a RAC1, eh? I per acabar, deixa'm dir que aquest país de Gales, del qual no se n'espera mai res, sempre que juga a casa, sempre té un plus. I abans hem anat parlant del calendari, té 3 partits a casa, 2 a fora, però 3 a casa contra Escòcia, França i Itàlia, jo crec que de rascar, rascarà, eh? Cap dels 3 equips que visitarà l'antic Millennium Principal, ja no sé com, no sé qui paga, per tant no sé com es diu ara, però cap dels 3 equips sortiran sobrats d'aquella gespa. Quan canten allò del Land of My Fathers o de la Terra dels Avis, no sé què canten, quan canten això aquests galesos, encara que tinguin 21 anyets, sembla que els hi surti les urpes.
Ens es queda la selecció italiana.
Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver.
Pues sin pelo en ese cabezón, un rey no puede ser.
No ha habido nadie como yo.
El rey león, sonant que van... Simba, no és aquest, el que
Simba.
Canta?
Que bé que ens ha lligat el Cugat. Diu, sembla que li surtin les urpes, pam, i que és el rei león.
Sí, pot arribar a ser el rei león, Itàlia.
He fet una mica el mateix que amb Gales. És que fa un any vaig portar el Circle of Life, la cançó que hi ha, cigüenya, per el naixement d'en Jacob Wozzo i el naixement d'aquesta nova Itàlia que volia fer quelcom més que endur-se una cullera de fusta a casa. Doncs ara ja és el torn d'Itàlia per convertir-se en un equip seriós, a tenir en compte, a guanyar, a poder decidir campionats fins i tot, i amb uns anys vista, doncs, que puguem dir, ostres, doncs mira, aquest any Itàlia, amb aquest equip que té, potser es pot endur el títol. Encara no estem aquí, però també...
Equip jove, també, eh?
Sí, 25 anys de mitja, també, com Gales. Però a mi han fet un canvi que a mi m'agrada molt, és on vull posar el focus, que és en el nou seleccionador, que és Gonzalo Quesada, que és l'argentí. Argentí que havia sigut, va passar per molts equips francesos i se'l coneix molt perquè el 2019 va entrenar a la franquícia argentina dels Jaguares i es va portar fins la final del Super Rugby, que és la competició aquesta amb equips de Nova Zelanda, Sud-àfrica, etc. I aquell equip argentí jugava molt bé. I Argentina sempre es diu que el que volen que entreni la selecció els Pumas és Gonzalo Quesada, perquè és el seleccionador que fa jugar bé els equips. I en canvi Argentina doncs aposta pel rugby que estem veient, no? Que és més... menys encertat, diguem. Doncs l'aposta aquesta d'Itàlia a mi m'agrada molt, perquè és la continuïtat de Kieran Crowley, del que s'ha fet els últims anys, d'agafar un grup jove i ja que comences, en lloc d'anar a buscar simplement el guanyar per guanyar, hosta, intentem que juguin bé, intentem que s'ho passin bé ells, que ens ho passem bé els de fora, i Gonzalo Quesada és exactament això, és entendre el rugby de divertir i divertir-se més, i per tant jo estic a... Soc pràcticament italià.
Rep Anglaterra, va al camp d'Irlanda, al camp de França, rep Escòcia i va al camp de Gal·les. Quantes victòries li pressuposes, Cugat?
Posarem allò de... Sempre queda bé fer intervals, no? Vinga, us hi posarem 1-2.
Una forquilla d'una o dues victòries per la selecció italiana.
Els que fan enquestes, hauria de dir 0-2, no? Perquè jo que fan enquestes, llavors dic, l'he encertat segur. Vinga, va, faig 0-2 i guanyo l'aposta segur.
Veurem, a veure si és capaç de sumar-ne alguna en aquest 6 nacions.
Sí, perquè a més va de menys a més. És a dir, Itàlia, jo crec que li va molt bé començar amb els forts, que és contra Anglaterra, contra Irlanda i contra Irlanda i a França, perquè aquests partits, sobretot a Irlanda i a França, és molt difícil guanyar. Bueno, de fet, contra Anglaterra no ha guanyat mai, per tant, imagina't si és difícil... I els dos últims, contra Escòcia i a Gales, que ja són els rivals que pot rascar, ja haurà jugat 3 partits amb el nou seleccionador, hauran agafat ja dinàmiques, etc. I crec que li va bé aquest calendari a Itàlia.
I acabarem. Digues, Cugat.
No, que dic que és important anar més enllà dels números o del record de l'entrada de Wikipedia de torn. L'any passat és veritat que cullera de fusta d'Itàlia, però a la primera jornada va anar 70 minuts per davant de França, a la segona va fer suar Anglaterra i al Mundial els All Blacks els hi va exigir. Per tant, atenció amb aquesta Itàlia, que a part han incorporat un sud-africà d'aquests que li han trobat un avi italià de torn, que es diu Ros Vincent, que cojo. Ojo,
en
català correcte, ojo amb ell.
Doncs ojo, amb Vincent, que té arrels italianes, o almenys algú li ha trobat allà un passaport que el permet jugar amb la selecció italiana. I acabarem les jornades que anem repassant dels 6 nacions amb l'hora del te, amb Cugat Comas. S'ha escrit un crim, no?
Sí, però a veure, és una cançó molt... És molt, primer, dependre del te, que és una cosa molt anglesa, molt britànica, molt de rugby i parende, molt de Cugat. I a més jo veig molt... Imagina't el Cugat em batia a casa seva amb aquesta cançoneta, i ell pensant en les seves coses, vull dir això, vull dir l'altre, la meva àvia de 100 anys, Mataró per aquí, Mataró per allà. Jo crec que és una cançó molt, molt Cugat Comas, que avui, per cert, s'ha autorrebatejat ell mateix a les retransmissions que fem a la xarxa com a, en segons quins moments, Cunyat Comas. És a dir, segons el comentari que fa el Cugat, li podem dir Cunyat Comas, això ja, per altres dies.
Doncs l'hora del te, a 7 minuts per les 9, ens porta algun lloc avui, Cugat, o tu reserves per quan comenci els Sis Nacions?
Bueno, abans hi pensava i en... estava pensant, no sé si us ha passat mai, que hi ha una senyora, em sembla que és xinesa, i si no és xinesa m'estic equivocant molt, que potser és japonesa i llavors ja la cago del tot, però que és aquella, la Marie Kondo, que és aquella que diu de fer endreça.
L'ordre, obsessionada de l'ordre, no?
Exacte, doncs hem començat parlant de les essències, jo crec que pot ser el Sis Nacions Marie Kondo, en el sentit de que ens hem tret de sobre el que no necessitem, hem posat totes les samarretes a sobre el llit, hem vist quines ens van bé, hem vist totes les que no, i a partir d'ara, dels propers 4 anys, amb les peces que tenim a sobre el llit, tornem a endreçar l'armariet, torna a començar la vida. Per tant, deixeu-me aquí, des de Mataró i amb el batim posat, convidar tothom a que gaudim dels Sis Nacions i que l'anem comentant de forma més o menys encertada setmana a setmana.
És japonesa, de Tòquio, la Marie Kondo, vol posar ordre, i també intentarem posar ordre nosaltres amb els Sis Nacions de rugby.
Veus dir-li a la Marie Kondo xinesa? És un comentari de Cunyat Comas.
De Cunyat Comas, exacte. L'hora del te, amb Cunyat Cugat Comas. Francesc, anem per la. Moltíssimes gràcies.
Adéu, Xavi.
Cugat, a cuidar-se. Fins la propera.
Bona nit, gràcies.
5 minuts i les 9. Mínima pausa i arrenca el Metropolitano. Un partidàs, a priori. Després passa el que passa. Hola, Carlos Martínez, bona nit.
Hola, bona nit.
Home, no em miris així. A l'anada va ser un 3-0 la primera volta pel València. Un València Atlètic de Madrid, a més talla.
Sí, home, però tu saps que tenim bones experiències amb l'Atlètic de Madrid a les 9 de la nit, Xavi. No.
Així es ven el producte. D'aquí a 5 minuts, un partidàs Atlètic de Madrid-València al Superesports.
Superesports amb Xavi Puig.
Soy el Kai Gündoğan, jugador del Barça.
Soy Caroline Graham Hansen, jugador del FC Barcelona.
Con la Fundación Barça, vamos más allá del deporte.
Acompañamos a niños y niñas enfermos.
Prevenimos la violencia en las escuelas.
Ayudamos a encontrar trabajos a jóvenes en riesgo social.
Damos apoyo a personas refugiadas.
Yo voy más allá del deporte con la Fundación Barça.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Aquest mes de gener a la xarxa Ford de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
La Vanguardia et regala 3 paelles WMF valorades en 299 euros. Aptes per tota mena de cuines i amb propietats antiadherents excel·lents. Truca ara al 933-481-482. Subscriu-t'hi per 39 euros. Rep La Vanguardia cada dia i prepara plats saludables amb WMF i La Vanguardia.
RAC 1. Bon dia a tothom, són les 7.
M'encanta que torturis a Xavier Bundó.
No tens la capacitat de torturar.
T'ha torturat, nena? No vols que et torturarem? En Xavier Bundó.
No em torturris.
Hem pensat al senyor que podem vendre el format a França.
Sí. Il·lustre, secrable.
Evidentment nosaltres no podíem fer, perquè si nosaltres ja ens embarbussem.
Sí.
Parlant en català.
Tenim 17 prepucis de Jesús.
No, home, no.
Inclús es va fer una ordre dels cavallers del Sant Prepuci.
Els dissabtes i diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Atenció a la revelació clau sobre l'operació Catalunya que us podem avançar a aquesta hora a RAC 1 i La Vanguardia.
Una investigació conjunta ens ha permès descobrir la identitat d'una de les fonts clau de la policia patriòtica. És un espia francès que va portar els comptes falsos de Xavier Trias a Suïssa i Andorra. Xavier Trias, bon dia.
Molt bon dia. És un escàndol i jo crec que el més gros de tot això és que no passa res.
A més d'informació comprometedora sobre la família Pujol. Josep Pujol Ferrusola, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi, com estàs? És una maniobra, en el fons, de crear informació però per després tenir, encara que sigui falsa, alguna oportunitat que adulcioni.
El món a RAC 1. Sempre hi som. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Xavier Sala i Martín, economista.
Si ara de sobte posem tots els esforços, tots els professors de Catalunya, tots els calés, comprem iPads i comprem instruments perquè els nens puguin pujar a PISA, el que farem és pujar a PISA. Però una cosa és pujar a PISA i l'altra cosa és aprendre.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. Posarem rodes a la ràdio. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports.